Pau Terruell, del grup Bufanúvols, és un veterà de l'animació familiar. Contacontes de professió i també de vocació, però un contacontes ben singular, perquè també és músic i una mica dansaire. Juntament amb la seva dona, Carmina Mas, es dedica a explicar històries i ensenyar danses mentre contagia, encara que els espectadors no se n'adonin, els valors de l'Evangeli. Un dels seus últims descobriments ha estat un conte rus d'inspiració cristiana molt poc conegut. Es titula El que fa viure els homes i és obra de l'escriptor Leo Tolstoi. Animat per la seva dona, va decidir fer-ne una versió musical. Així va sorgir l'espectacle familiar Mikhaïl i les tres preguntes.
La companyia Bufanúvols presenta l'espectacle Mikhaïl i les tres preguntes. Una història que ens ve de terres fredes i llunyanes amb música que ve de molt lluny. Amb música russa. Si em diguéssiu el que dic, si em volguéssiu el que dic, el treballs amb la plena i russeu tot el camí.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana us presentem un espectacle que farà les delícies de grans i petits, Mikhaïl i les tres preguntes. És la història d'un àngel tocat d'amor que ensenya als homes que el sentit de la nostra vida és donar-la cada dia.
Té un missatge, diguem, del misteri del que és la vida, del misteri de saber el que ens passarà, del misteri quin és el sentit de la nostra vida, i que la vida hi ha dolor, i que llavors davant d'aquest dolor tu et pots ensorrar o pots donar-li la volta, no? I en aquest conte, en el fons, és intentar donar la volta, sigui la situació que et sigui, no? Com tu prens, si tu dones la vida, trobes el sentit, perquè el sentit no és que tot vagi bé, perquè això, vaja, pregunta a la gent gran, aviam si la vida a tothom li ha anat bé i no en trobes mai a ningú que li hagi anat tot absolutament bé.
A través de la música i la dansa, Mikhaïl i les tres preguntes narra una història misteriosa amb una gran profunditat que genera entre el públic molta expectació.
Jo el que m'he donat compte amb aquest conte, potser com a contrast dels altres, és que la gent escolta molt, es fa molt silenci. Quan, just al final, en què jo explico les tres preguntes, que dono la resposta a les tres preguntes que s'han anat formulant, tothom escolta molt. És un moment que hi ha un silenci impressionat. La gent està molt, molt atenta. A veure quina serà la resposta a les tres preguntes que s'han anat formulant.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana us convidem a gaudir de l'espectacle familiar Mikhaïl i les tres preguntes. El grup Bufanúvols el representarà el 17 d'agost a 6:45 a la plaça del Diamant.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter. Aquest estiu, viu Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Radioestel.cat, el teu portal. La teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Ens diu Joaquín Sabina que lo malo de los besos es que crean adicción. No volem entrar en si el cantautor té raó o no, però sí que és cert que segurament tots hem patit algun cop per amor o per desamor. De fet, la idealització que hi ha en la nostra societat sobre l'amor romàntic, l'amor de les pel·lícules, fa que veiem a vegades l'amor de parella com l'única cosa que pot donar sentit a la nostra vida, i això pot crear relacions en les que, més que amor, hi ha dependència. Relacions sostingudes en la por d'estar sol o en l'esperança de que l'altre serà diferent. Tot això és amor o és una altra cosa? Com podem passar d'una relació d'aquest tipus a una relació de parella sana? En parlem tot seguit, de cap i de nou.
De cap i de nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Avui, doncs, parlarem de dependència emocional. Ens preguntarem com superar aquesta dependència emocional i ho farem amb les següents persones. Avui ens acompanya la Sílvia Congós, psicòloga especialitzada en autoestima i dependència emocional, i també tenim els nostres col·laboradors. Avui, la Martina Ros, assessora editorial, benvinguda.
Hola, hola, gràcies.
I el Jordi Casado, coach life o acompanyant de vida. Benvingut, Jordi.
Gràcies a vosaltres, també.
Dependents o no dependents emocionalment, vosaltres?
Espero que no.
Jo no, va.
No, tu no?
Ja m'arrisco, ja em llenço.
Esteu curats?
Crec que sí.
Doncs vinga, ho veurem.
Dintre d'una hora t'ho diem novament.
Ens acompanya també avui a l'altre costat de la vitrina el Jordi Carretero, control de so. Gràcies també, Jordi, per ser aquí. I amb tots ells comencem de cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
Anem a saludar la nostra convidada d'avui, Sílvia Congós, psicòloga especialitzada en autoestima i dependència emocional i autora del llibre Cuando amar demasiado es depender, d'Edicions Oniro, i també de La clau de les emocions, d'editorial Coma Negra. Benvinguda a Ràdio Estel.
Hola, moltes gràcies.
Un tema, aquest de la dependència emocional, el que una mica t'hi has anat especialitzant, Sílvia. Per què?
Bé, tot va partir d'una experiència personal en la que vaig viure en una relació de parella i vaig acabar generant dependència amb totes les característiques que suposo que ja anirem veient. I el fet de veure que no podia, no sabia com sortir-me, ni pel fet de ser psicòloga no tenia les eines, no entenia què és el que em passava, perquè tampoc ens ensenyen normalment el lloc. Ara ja se'n sent a parlar més, però fa uns anys era bastant desconegut.
Sí. No? Uh-huh.
Aleshores, anar indagant, al final vaig adonar-me de que era això el que em passava i a l'entendre-ho vaig aconseguir sortir-ne i vaig, a poc a poc em vaig anar adonant que hi havia moltíssimes persones que vivien situacions semblants a la meva i que patien moltíssim i que s'havia de fer alguna cosa. I bé,
A poc a poc t'has anat especialitzant en això i, de fet, el teu llibre, Cuando amar demasiado es depender, el teu primer llibre, ja va per la sisena edició.
Sí, aviat sortirà la sisena edició ja.
Uh-huh. I a aquest altre que referíem, La clau de les emocions, aquest acaba de sortir, tot just,
sí,
no?
Sí, és més fresquet, aquest. Té un mes i poquet.
Un és més teòric, potser, no? Uh-huh. El Cuando amar demasiado es depender, i després La clau de les emocions és una història.
Sí, exacte. És la història d'una noia que pot ser un exemple de com tants n'hi han, que està en una relació de parella des de fa temps i que vol sortir-ne, veu que no funciona, però entra en aquesta lluita per aconseguir fer que allò funcioni.
Uh-huh. Doncs hem començat a l'espai, anem a veure ben bé quin és el tema d'avui.
De cap i de nou, punt de partida.
I en aquest punt de partida el primer que volem descobrir és aquest mot del qual fa temps dèiem doncs, no se'n parlava i ara ja comença a ressonar. Dependència emocional. Com ho definiries tu, Sílvia?
Podríem dir que és la incapacitat de renunciar en una relació de parella en aquells casos en els que és imprescindible que ho fem. que serien els casos en els que l'altra persona no ens estima. Per exemple, hi ha molts casos en els que si observéssim la conducta de l'altra persona, per molt que ens digui que ens estima molt, i ja veiem que si ens estimés no faria certes coses que fa, ja sigui que no ens tracta bé o ens enganya o no ens respecta, etc, etc. Llavors, l'altre cas és quan un o quan jo no em sento realitzada com a persona pel fet d'estar al costat de la meva parella. Mm-hmm. Deixo de ser qui sóc, haig de renunciar a les coses que a mi m'agrada fer o acabo renunciant, encara que no ens ho prohibeixi directament l'altra persona, però s'enfada si quedo amb les meves amigues o amb els meus amics. Llavors, a poc a poc anem renunciant a tot allò que seria el nostre món i ens acabem perdent a nosaltres mateixos, amb la qual cosa no podem ser feliços de cap manera i hauríem de marxar o quan hi ha maltractament.
Avui en dia parlem molt de toxicitat, mm-hmm. de les relacions sí. tòxiques. Seria una relació tòxica, una relació en la qual hi ha un alt nivell de dependència emocional?
Sense cap dubte. Qualsevol nivell de dependència emocional és tòxic i ja ho dic d'entrada, sempre que hi ha dependència emocional s'ha de deixar la relació.
S'ha de deixar. L'únic final possible és... No pot ser que hi hagi un treball de creixement mutu que realment porti a una altra sortida a la relació?
No, perquè, per exemple, imagina't un dels casos que és quan hi ha dependència i hem de deixar-la sí o sí, és quan hi ha, per exemple, maltractament psicològic. Mm-hmm. Si aquella persona t'ha maltractat, per molt que en un moment donat després de la seva vida faci un procés terapèutic i aconsegueixi deixar d'actuar d'aquesta forma... Tu estàs ferit ja, has estat temps al costat i tot allò no ho pots esborrar. Aquesta idea que tenim de vegades de comencem de zero, ara que ja hem sortit d'aquesta situació, començar de zero no es pot mai en una relació de parella, no hi ha un botó de reset.
Podríem dir també que es pot donar dependència emocional en les amistats? És a dir, no relació de parella, sinó amb amics, a vegades sí. amb una relació molt estreta?
Sí, sí, sí. De fet, la dependència es dona entre dues persones, que poden ser dos amics, pot ser mare-fill, de vegades amb els progenitors també passa, entre dos germans... Es pot donar entre en qualsevol cas.
I és més freqüent en dones que en homes?
Jo penso, sempre dic que hi ha més casos identificats, però penso que és perquè hi ha més dones que consulten el psicòleg, llavors els tenim més detectats aquests, però ho pateixen igual i ho viuen exactament igual. Jo crec que n'hi ha molt més dels que ens imaginem d'homes, també.
I com s'arriba aquí? Com una persona que en principi doncs, comença una relació amb ganes doncs, de tirar un projecte endavant o de fer un camí junts, arriba un moment en què aquesta relació va... fent aquest tipus de relació amb això, en la qual una persona se sent que depèn d'allò, però no és realment el seu espai, no?
Clar, sempre quan comencem una relació tot és molt bonic, tot és fantàstic, veiem l'altre que és ideal, el veiem perfecte per nosaltres, però... els primers mesos de la relació, els primers 6, 8, 12 mesos inclús, que és aquesta etapa d'enamorament, l'hauríem de destinar a descobrir com és l'altra persona. És a dir, a mesura d'anar interactuant i a mesura d'anar fent coses, anem veient com és, es va mostrant en totes les àrees de la seva vida. Llavors, el problema ve quan jo començo a veure algunes característiques que per mi no són tolerables, coses que a mi em fan sentir malament, coses que a mi no m'agraden, i no poso un límit allà. Llavors això fa que la següent vegada continuï passant i si veiem que no mirem cap a la mateixa direcció, que un funciona d'una manera i l'altre funciona de l'altra, el que acaba generant dependència, que és una persona que normalment té por a quedar-se sola o sol, té por a no trobar ningú per un problema d'autoestima, pensa, bueno, doncs, si aquesta persona tira cap a aquesta direcció, si jo vull tirar cap a la meva, la relació no funcionarà, acabarem separats i com que no el vull perdre, doncs, no? Si Mahoma no va a la muntanya, la muntanya no va a Mahoma. Llavors, aquesta persona decideix acoplar-se a l'altre i convertir-se en allò que creu que l'altre vol que sigui.
Per tant,
a
la relació, sempre que es dona un tipus de situacions d'aquestes que estem parlant, sempre hi ha una persona que és dependent i una altra que no és dependent?
No sempre.
O pot ser que siguin...
Els dos.
Pot ser que també l'un per l'altre estiguin allà sense fer el camí propi, sense fer un camí potser de desenvolupament personal.
Sí, sí. Hi ha molts casos que són els dos. De fet, per exemple, la història que explico a la clau de les emocions, tots dos pateixen dependència en alguna mesura.
Com podem saber si la nostra relació de parella hi ha més dependència que amor? Com podem fer una mica un petit test o anàlisi de dir, escolta'm, això realment, perquè segurament en el dia a dia moltes vegades, si anem fent, no ens en donem compte d'aquestes coses, no en som conscients.
Pensa
no?
que el que diguis ho farà molta gent, eh? Ara prendrà nota i dirà, a veure quin moment em trobo de la relació, eh? Ja veuràs.
Bé, d'entrada jo penso que hi ha una clau que és molt clara i evident, i és si tenim dubtes de si estem amb la persona adequada per nosaltres, els dubtes són una senyal molt clara de que no estem amb la persona, de que hi ha alguna cosa que és molt important i que no funciona. I quan dic si tenim dubtes vol dir que en algun moment ens arribem a plantejar deixar aquella persona.
Uh-huh. És a dir, dubtes ja una mica que van més enllà,
sí,
també, no?
Sí, perquè algunes coses que fa o de la manera que té de comportar-se, de tractar-me, d'actuar, de funcionar, el que sigui, no encaixen amb mi. No hi ha sintonia amb el que jo espero, amb el que jo busco. Llavors, també això passa quan, que és una altra senyal, jo faig una revisió i veig que en aquesta relació estic més temps malament que bé. Uh-huh. Ploro més, o més del que jo crec que hauria de plorar, o tinc ansietat, començo a tenir símptomes d'aquests, és que vaig nerviosa, no puc dormir, de vegades, i moltes vegades vivim en una relació que és clarament tòxica i ens trobem malament, però no ho atribuiríem mai a la relació. I tu li preguntes i no és fantàstic, però quan comences a rascar una mica, sobretot jo que ho veig des de la consulta, estan fatal. Llavors, penso que si veiem que estem més temps malament que bé i comencem a tenir dubtes, ens plantegem deixar la relació, és que hi ha alguna cosa important que no està funcionant allà.
Quan tenim la sensació de que estimem massa, això és una de les coses que surt en el llibre, no?
Sí.
Estimar massa, aquest en excés, d'alguna manera és un símptoma també de dir aquí alguna cosa que no...
Sí, totalment. Aquestes persones que... Per exemple, jo de vegades a les xerrades que feia de la presentació del primer llibre explicava que de vegades jo sento gent que la sents parlar, dones ja més grans o així, d'aquesta nena, encara està amb aquest noi, i, no sé, ho han deixat no sé quantes vegades, però és que ella se l'estima massa. Clar, què vol dir això? Vol dir normalment que tolera coses que no hauria de tolerar, perquè si posés límits ja hagués deixat aquella relació. Llavors, jo penso que estimar massa no existeix. Penso que o s'estima o no s'estima. I quan estem parlant d'estimar massa, d'aquest amor tan gran, tan estratosfèric, ja és una senyal clara de que aquí hi ha alguna cosa que no funciona.
Estem estimant més l'altre que nosaltres mateixos.
Clar, i de fet la dependència porta això, a l'obsessió, a que tot gira al voltant de l'altra persona.
Ens parles també en el llibre de la diferència entre escollir i necessitar.
Mm-hmm, exacte, sí. De fet, jo penso que quan és un amor sa, escollim aquella persona, però l'escollim perquè tenim clar què busquem en l'altre i passem aquest temps per descobrir com és i per descobrir si encaixa. I si és així, l'elegim, però l'elegim sabent que sense ell també podem estar, que no passa res. O sigui, jo t'elegeixo perquè fas que la meva vida sigui millor, perquè sumes a la meva vida, però si no funciona, ho deixarem i jo seguiré el meu camí.
I aquest escollir és un escollir no només del moment, d'un moment determinat, sinó és un escollir diari, no?
Cada dia, quan et lleves al matí, hauries de mirar la persona que tens al costat i sentir et segueixo elegint.
T'escullo, avui t'escullo.
Exacte.
Avui t'escullo un cop més, no?
Clar. En canvi, necessitar és... Estàs esclau, és... Si et perdo, em moro, no?
Anem parlant del que són les relacions tòxiques, però ara ja ens apuntaves una mica al que pot ser una relació saludable. Anem a conèixer, també.
De cap i de nou, l'objectiu.
Aquí és on volem descobrir cap on hem d'anar, no? Com seria una relació de parella sana? Quins serien els pilars bàsics?
Mm-hmm. Sobretot, penso que és molt important que hi hagi d'entrada acceptació total de com és l'altra persona, que aquí és on ja comencem a fallar i, de fet, quan hi ha dependència és el primer que no funciona, això. En una relació sana no intentarem canviar l'altra persona, no li estarem corregint constantment com és o com es comporta o què fa per fer que encaixin el motlle que nosaltres teníem previst. I hem d'acceptar-lo. Llavors hi ha d'haver molta confiança. No hem de patir, no hem de tenir ansietat per si l'altra persona m'enganya, per si fa alguna cosa que jo no me n'entero, per si em falla. Això no hi ha de ser. I per això també hi ha molts casos en els que veiem que quan són les relacions tòxiques hi ha moltíssima desconfiança, sigui perquè hi han hagut enganys o perquè s'han descobert coses, però d'aquesta manera no poden funcionar.
Cal que les persones siguin iguals, entre cometes, que els interessin les mateixes coses, que tinguin els mateixos ritmes per poder estar junts?
Jo penso que hi ha d'haver una sintonia. Aquesta idea de que els pols oposats s'atrauen, per mi això és completament mentida. Les persones que són oposades no funcionen gairebé mai. Hi han d'haver uns pilars bàsics que estan en comú, han de mirar una mica cap a la mateixa direcció. No vol dir que si tu t'agrada el teatre i a mi el cine, no tindrem cap problema, però a nivell d'educar els fills, per exemple, a nivell de decidir cap a quina direcció volem anar, què és el que volem construir...
O sigui, en tot cas, aquesta sintonia ha de ser amb els valors i amb les coses més essencials, més que a vegades allò de dir que tots dos ens agrada la muntanya, tots dos ens agrada el mar, i dius no, això pot ser, aquestes coses poden ser absolutament...
Sí, tot i que penso que tenir una afinitat i poder compartir també part del nostre temps lliure, avui que anem tothom tan estressat, també crec que és molt important, perquè si no és com que no ens trobarem.
Ja costa trobar-se amb el dia a dia, si sobre no coincideixes amb res, sí, sí, encara ho dificulta més. Estimar i llibertat personal, és compatible?
Sí, tot i que jo penso que cadascú ha de viure sent ell mateix i cada persona ha de tenir el seu petit cercle. És molt important tenir un cercle d'amistats, de gent amb qui tens confiança, també amb qui puguis parlar, però sense deixar o desatendre l'altra persona.
Què passa amb la llibertat personal en relacions de dependència?
Que no n'hi ha normalment, clar. O sigui,
potser seria un símptoma també quan sí, un se sent que no és lliure dins sí, de la relació
sí, sí,
i per contra, quan sí, un se sent amb llibertat, allò de t'escullo cada sí, dia però em sento lliure en
exacte,
aquesta relació,
exacte,
serien símptomes de la relació és dependent o no és dependent.
Clar, exacte, perquè si no sempre ho connectem des de la necessitat.
Perquè la dependència també segurament hi ha diferents nivells, no? I pot ser que d'alguna manera tots podem descobrir petits símptomes o petits trets de dependència i que forma part una mica també de les incoherències pròpies de la vida.
Sí, i a veure, hi ha gent, com que una de les causes és la baixa autoestima, i penso que el tema d'autoestima gairebé tothom hauria de fer un treball, perquè bueno, ja
va molt lligat,
comença amb els
cas,
pares
no?
Que ja no, ningú els ensenya què és el que han de reforçar o no, etcètera, etcètera. Llavors anem creixent i això va lligat. I si una persona té l'autoestima baixa, això li implica una por també a quedar-se sol i això fa que pugui ofegar més a l'altre.
Per tant, tampoc ens hem d'alarmar si veiem petits trets, no?
No, perquè de vegades si és un tema d'autoestima, però veiem que tenim una persona que ens tracta bé, amb qui que hi ha confiança, que hi ha respecte, que també és molt important, doncs simplement podem fer un treball amb nosaltres mateixos per reforçar aquesta part, per sentir-nos més segurs amb nosaltres i deixar-li una mica d'espai a l'altra persona.
Bueno, sempre és el fet d'estar a dos sempre és més... és més treballable que no pas a tres, per exemple, un menatge a trobar, no?
Sense cap dubte.
Doncs, bueno, doncs ara anem a... Deia això, era res, una petita broma, perquè anem a fer una pausa musical. El grup Menatge a trobar, que en aquest cas és un grup musical, no un grup, no un grup afectiu, que jo sàpiga, ens canta Mentrestant, que ens donarà també algunes pistes sobre el que estem parlant avui, i després continuem parlant amb la Sílvia Congós, perquè ens queda veure, hem vist el que és una relació de dependència i que, per tant, diem, no recomanem a ningú, hem parlat del que és una relació sana i que és cap on te voldríem anar, però ens queda saber com passar, com fer el camí d'un lloc cap a l'altre. I ho farem després d'aquest Mentrestant de Menatge a trobar.
Aconseguir fer realitat el teu somni. No em diguis que tens ganes de tornar i abandonar. No hi ha res al món que vulgui tant com estar amb tu. Ara et demano que pensis en tu i no n'estar junts. No hi ha res que vulgui més que facis el que sents. T'esperaré. I mentrestant t'aniré estimant. Mentrestant t'aniré estimant. Mentrestant t'aniré estimant. Mentrestant t'aniré estimant. El teu somni és el meu somni, el teu viatge és el meu viatge. No em diguis que no saps d'on treure forces per demà. No hi ha res al món que vulgui tant com estar amb tu. Ara et demano que pensis en tu i no n'estar junts. No hi ha res que vulgui més que facis el que sents. T'esperaré. I mentrestant t'aniré estimant. Mentrestant t'aniré estimant. Mentrestant t'aniré estimant. Mentrestant
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. A Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui al De Cap i de Nou parlem de dependència emocional. Ens preguntem com superar aquesta dependència emocional. En parlem amb la Sílvia Congós, psicòloga especialitzada en autoestima i dependència emocional i autora de Cuando amar demasiado es depender, d'Edicions Oniro, i La clau de les emocions, d'Editorial Coma Negra. Hem vist que era una relació tòxica en la qual hi havia dependència, hem vist el que podria ser una relació saludable, doncs ens queda descobrir com fem aquest camí.
De cap i de nou, el com.
Com anem d'un lloc cap a l'altre, Sílvia? Quines eines, d'alguna manera, ens poden ajudar a superar aquesta dependència emocional?
Sí, hi ha persones, per exemple, que llegint un llibre, com ara aquest, que és l'objectiu amb el que jo he escrit el primer, els pot ajudar a prendre consciència de que això és el que els passa, es poden sentir reflexats, se n'adonen, i si troben les pautes, depèn del grau, com deies abans, hi ha graus, hi ha nivells de dependència, i pot ser que se'n surtin.
Però el primer seria això, aquest prendre consciència de dir, mirar la relació, mirar com em sento, sí. I d'alguna manera a partir d'aquí veure, poder valorar allò i segurament doncs això, unes indicacions o una informació sobre el que és la dependència emocional, doncs ens pot ajudar.
Clar, perquè és com una addicció, la dependència. Llavors, com tota addicció, com un alcohòlic, si no assumeix que és un alcohòlic que té un problema d'alcoholisme, no demanarà ajuda, no farà res per superar-ho. Llavors, amb això és el mateix. Un ha d'assumir, que és un pas que ens costa molt, però ha d'assumir que té una relació de dependència i que necessita fer alguna cosa, canviar-ho.
Moltes vegades no ho veiem, perquè què fem? Què pensem de la persona, no?
No, hi ha molt d'autoengany, sobretot. O sigui, veiem aquella persona, ens autoenganyem, pensem que som nosaltres, ens deixem manipular, quan un té dependència, l'altre acostuma a ser bastant manipulador. Llavors, això fa que nosaltres tergiversem la història i no tinguem clar què és el que està passant. Tenim moments en els que ho veiem clar, que allò no pot ser, que no és normal, però hi ha altres moments que dius, no, és igual, és igual.
En el llibre ens parles de tres mentides. Una dius, pensar que canviarà. Això és una cosa que pensem moltes vegades?
Moltes, gairebé sempre. Quan hi ha dependència, de fet, com que no ens agrada com és l'altra persona, per això que dèiem de que no encaixa amb el que nosaltres volem, sempre tenim la il·lusió, és a dir, quan comencem una relació, ens muntem una idea del que creiem que pot arribar a ser aquesta relació, del que creiem que serà.
L'ideal que busquem,
idealitzem.
No?
I llavors anem tirant i, com dèiem abans, anem veient que no encaixa, però comencem una lluita per aconseguir que es converteixi en allò. I sempre tenim la idea de què canviarà. Però, clar, hi ha persones que miren enrere i dius, bueno, ja, però fa 10 anys que estàs esperant que canviï.
I ens deies una altra d'aquestes tres mentides que he trobat molt curiosa. Diu, pensar que canviarà i que la pròxima parella gaudirà del canvi.
Això sempre passa.
Això és, jo, quan
això és dic,
com terrorífic,
riuen,
no?
Perquè, sí. A més, és com una sensació...
Ja, i ara ho disfrutarà l'altre.
Sí,
no?
És una sensació de... Jo he estat aquí patint tot això i ara vindrà aquesta o aquest i se l'emportarà arreglat, no? Entre cometes, ja, i després el disfrutarà.
Però això és una mentida, dius tu.
Això és mentida, perquè aquesta persona no canviarà, aquesta persona seguirà sent igual. El que passa és que potser si troba una altra parella que sigui diferent de com sóc jo, igual funciona més bé, igual a l'altre no li importa aquestes coses que a mi no m'agraden gens.
I escolta, Sílvia, podem parlar de fases? Per exemple, saps que el dol està el xoc, la resignació, després començarà la tristor i després ja vas assimilant i acceptant.
Sí.
Podem parlar que una persona ens estigui escoltant i dient, a veure si estic en alguna fase de dir, estic sec, estic enganyat, estic obrint els ulls?
Sí.
A partir d'aquesta consciència, quines fases es distingeixen?
Clar, a partir de la consciència, sobretot, és tenir ganes de fer alguna cosa, o sigui, estar disposat a fer el que cal per sortir d'allà, per recuperar-ho, tot i tenir clar que hem de deixar la relació, i això ens costa molt, aquesta és la part que ens costa més. I en tercer lloc, hem de estar convençuts i estar decidits a passar a l'acció, a fer el que faci falta per dur que sigui.
Hi ha una fase que encara t'aferra, saps? No, és ell, és ell o és ella.
Sí, sí, sí.
Després ja...
Sí, sí, per això a la consulta és molt important potenciar que la persona s'adoni i tingui molt clar per què vol ella mateixa deixar la relació, no perquè li diu un llibre o perquè de tant en tant se n'adona que no pot ser. No, no, tenir-ho clar.
Mm. Pensar que no trobaré ningú com ella. Aquesta és la tercera mentida que ens dius. Això també és molt freqüent.
I jo els dic, aquesta és la idea. O sigui, no has de trobar una altra persona com ell, perquè si no tu continuaràs estant
tu
igual.
Tu no has de trobar amb el mateix.
Però,
has de trobar
una, curiós,
altra, una persona diferent.
Ha de ser diferent, però és curiós com s'aferren molt, això. És que no trobaré ningú, perquè s'agafen a aquesta característica concreta, que és això que sí que els agrada, és el que els manté allà units, i tenen molta por de perdre allò, exacte. Mm-hmm. És molt important allò, i tenen molta por de deixar-ho anar per no trobar ningú més que tingui allò, que al final són coses que la majoria de la gent tindrà.
Quan cal demanar ajuda terapèutica? Quan veiem que s'ha de fer aquest canvi, però que no el puc fer sol i que, per tant, he d'anar a buscar un professional?
Sí, és això. Si veiem que portem ja molt de temps, o tant sigui perquè te n'adones que tens dependència, però mires enrere i veus que això ja portes molt de temps aguantant-ho, que hi han hagut moltes deixades i moltes tornades a la relació d'aquestes persones que ho han deixat i ho han tornat 30.000 cops, uh-huh. o que ja comences a tenir símptomes, que tens ansietat, tens símptomes depressius, que és el que sol passar, o inclús t'has començat ja a prendre medicació, perquè és el que acostuma, com que et trobes malament i no saps per què vas al metge, i et donen medicació, quan la majoria de casos no caldria. Llavors, quan ens trobem en un d'aquests quadres, el millor és que demanem ajuda, perquè realment amb les eines adequades per sortir-ne amb molt poques sessions se surt, i ho tinc comprovadíssim, això.
Deies com a eines, una era el tema de prendre en consciència. Mm-hmm. Quines altres coses concretes o a vegades petits trucs podem fer per anar superant aquesta dependència i també a mesura que anem fent els passos aquests que ens deies o aquestes fases, no?
En general, de base, el treball s'ha de fer un treball per enfortir l'autoestima, perquè això és el que ens ajudarà a perdre la por a quedar-nos sense aquella persona. És com si jo em sento que puc seguir endavant per mi mateix o per mi mateixa, ja sento que no el necessito i llavors me'n podré anar. Però sobretot, per exemple, com a eines que també ho comento en el llibre, va molt bé fer un llistat negatiu, que dic jo, que és una llista de tots els motius pels quals aquesta no és la persona que jo vull per la meva vida. Es tracta d'esforçar-te en recordar tot allò que has passat, perquè ho esborrem, i no ens en recordem de la part dolenta.
Tendim a agafar-nos a lo positiu. Clar. Però la llista no hauria d'estar equilibrada, dir agafo lo positiu i lo negatiu a veure què pesa més?
T'asseguro que sempre, en el 100% d'aquests casos, els hi preguntes lo positiu quan venen a la consulta i no troben res.
Clar, per tant, si
quan
fas la llista amb els dos, allò per no autoenganyar, allò dir, no, intento fer la llista dels dos costats.
No,
i en el fons,
no.
Que es vegi que pesa més la...
Clar, quan ho veuen reflexat és una claredat aplastant, mm-hmm. perquè ells mateixos se n'adonen i de vegades s'emocionen i tot perquè diuen, és que és veritat, és que no m'agrada res. Bueno, que de vegades anem a algun lloc o que ens agrada anar a la muntanya o que tal, però ja, però és que amb això no vas enlloc. Amb això no pots construir
una
relació.
Això no és el més neuràlgic
de la
relació.
No, clar, si no hi ha confiança, si no hi ha desig, si no hi ha... no l'acceptes, no t'agrada, necessites que canviï. Una relació de parella ha de ser fàcil. Hem de sentir que flueix. I això no vol dir que no hi hauran problemes, no hi hauran discussions. N'hi hauran, però aquestes discussions i aquests problemes s'han de poder parlar i s'han de dissoldre. No hem de sentir tampoc que cada X temps tornem una altra vegada amb el mateix. Però llavors vivim com des de la lluita, per aconseguir que allò funcioni. I hi ha moltíssimes persones que viuen lluitant per fer que l'altra la persona canviï, que es converteixi en el que jo vull per estar bé, i no pot ser.
Una de les coses que dificulta també fer un pas o sortir d'aquesta dependència és que hi ha fills pel mig.
Sí. Mm-hmm.
Què hem de tenir en compte quan hi ha fills pel mig i veiem i som conscients de que realment la nostra relació de parella, en realitat allà hi ha una dependència que ens resulta tòxica per la propi desenvolupament, no? Per la pròpia persona.
Clar, hi ha un tema que és per mi és imprescindible absolutament, igual que hi és amb tot el tipus d'addiccions, i s'ha de fer contacte zero. Igual que un alcohòlic no pot beure ni una copa perquè té un problema d'alcoholisme, el que té una dependència emocional ha de fer contacte zero amb la persona.
Aquí estem parlant de persones que realment hi ha la dependència és forta, és greu...
Sí, però en tots els casos, tots els nivells de dependència hauríem de fer contacte zero. Quan la persona pot fer-ho, l'evolució és molt més ràpida i es veu claríssim. I inclús els hi costa perquè, però volem ser amics, si no ha sigut una situació de maltractament, és que jo no el vull perdre. Ja, però és que tens dependència i veuràs que si no talles, tornes una altra vegada a confondre't allà. Clar, això quan hi ha fills, o quan treballem junts, o quan hi ha situacions que no es pot fer contacte zero absolut. Llavors el que intento és que facin el més pròxim possible al contacte zero. Moltes vegades, amb l'excusa dels fills, tenim molt més contacte del que hauríem de tenir. Es truquen cada dos per tres. Clar, és que ara m'he enterat perquè m'ha dit que no sé què, m'ha explicat que havia anat no sé on, i amb tot això ja comença a generar-los ansietat una altra vegada. Tot el que sàpigues que ha quedat amb no sé qui, que m'he enterat que no sé... No,
necessites... Aquest tipus d'informacions no ajuden, no?
No. Per això, com menys contacte tinguis, com menys sàpigues de l'altre, i contacte zero és no veure'l, no parlar-hi, i que ningú em parli d'ell, no saber res d'ell, treure, bloquejar absolutament totes les xarxes socials, que avui en dia fan molt de mal, sobretot en el cas de dependència, perquè sempre t'enteres d'algú, veus una foto que ha anat a no sé on, abraçat amb no sé qui, i això és un problema també, s'ha d'erradicar tot.
Això es pot... és a dir, ha de ser un temps... Ha de ser de per vida, potser és molt, és dir molt, no? És a dir, es poden fer processos personals i que igual al cap de dos anys amb aquella persona pots reprendre el contacte saludable.
Sí, el que passa... Normalment el que acostuma a passar és que quan tu ja t'has desenganxat i mires enrere, ja no t'interessa aquella persona, perquè la veus que està tan lluny, quan ho veus des de fora, perquè és cert que són casos, quan hi ha dependència, que tothom ho veu tan clar que no pots funcionar amb aquella persona, tothom veu tan clar que has de deixar aquella relació, i quan tu ja t'has recuperat, tu també ho veus clar, llavors dius, sí, bueno, ara si el veig no em fa res, però és que ara ja no tinc ganes d'anar-li a dir res, ni de preguntar-li com li va, perquè m'és igual.
Doncs parlant de preguntes, el que sí que hem fet és preguntar al carrer als nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona. Han sortit al carrer i han preguntat això, i això també els hi han respost.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Què és el més gran que estaria disposat a fer per amor?
Moltes coses.
Per amor, de tot.
El més gran, tot el que sigui fer per les persones, ajudar-les. Per amor, tot. Els pares ja no, perquè no hi són, però estimar les persones per damunt de tot.
Algo importante.
Uf, ara mateix no ho sé, la veritat. De tot.
Pues, mira, el meu marit és d'Argentina. Si em demanés anar a viure allà, pues aniria, deixaria la meva família aquí i aniria amb ell.
Bueno, doncs això és el que opinàvem. Ja veiem que et va costar molt que concretessin coses. La gent en general, per amor, tot.
Tot.
Tot, ja està. Clar, aquí, per amor, podem parlar d'amor real, d'amor en majúscules, i per tant és un sentit. L'altre és per amor de parella, o què podem fer per la parella. Què t'ha semblat les respostes, o què en relació al tema que estem parlant, què t'han fet pensar, o què comentaries?
Crec que posa bastant en evidència el problema que tenim en general tots, i és que no ens eduquen amb aquest tema, no ens ensenyen a pensar en l'amor d'una manera racional, a pensar que nosaltres també estem allà presents i que també hem de pensar en nosaltres, i que això és el que evidencia perquè hi ha tants problemes de dependència. Les pel·lícules, els contes de i foren feliços i menjaren anissos, fa molt de mal. Sembla que tot és... s'ha de donar tot, a canvi de res. I en una relació de parella, ha de ser el donar i el rebre ha de ser sempre a parts iguals. No és el mateix que l'amor d'un pare o una mare cap a un fill, que jo crec que l'amor de mare a fill o de pare a fill sí que ho donaries tot, probablement, per aquesta persona, inclús la teva vida. Però per una persona que potser... O sigui, no en qualsevol cas ho has de donar tot per la teva parella, perquè potser si l'altra persona no et dona i tu només dones, que és el que passa molts cops, acabes exhaust i no té cap sentit aquella relació, acabes patint també.
Potser és aquesta, buscar sobretot aquesta relació de tu a tu, més que no una relació d'un dona, una relació desigual, no?
Exacte.
És una mica potser la referència. Tenim molt callats avui el Jordi i la Martina, no sé què rumien de tot això.
No sé si és que... Jo encara no he fet el resum, estic prenent notes per
mi. Jo ara, amb això de les preguntes, aquesta noia que ha dit el meu marit és d'Argentina. Sí, és d'Argentina, i jo estaria disposada de marxar, i penso, quantes situacions es donen d'aquestes, no? Sí. Que hi ha gent que renuncia a família, a amics, per anar a un altre país. Aquests casos, m'imagino que això és molt sa, per altra banda.
Sí, o sigui, de fet, no té per què ser tòxic per si, però, de fet, un ha de posar en una balança, i si li compensa i veu que aquella persona val la pena, que encaixa, no?, el que dèiem abans, amb els seus valors, etc, i ho té clar, endavant.
Clar, potser la dependència és quan és sí o sí, quan la resposta és sí o sí. Clar, hi ha d'haver-hi aquella part de, bueno, quines dificultats puc tenir, jo estic treballant, tinc una família, o...
Quan ho fas per por de perdre'l, no?
Exacte. Llavors no hi ha un no.
Aquesta segurament és la clau. No diguis que sense ell, o sense ella...
Ho he de fer perquè si no em quedo sense.
Exacte. Sí, és això.
Bueno, doncs ja hem sentit una mica la veu de la Martínez, el Jordi, que estava molt gat.
Hem despertat.
Tenim clar, nosaltres ho tenim clar.
Anem a escoltar-nos una mica més, si us sembla.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
Martina, després de comprovar que hi eres, la nostra assessora editorial, què ens diu, a part dels llibres que avui tenim al damunt de la taula, aquest Cuando amar demasiado es depender, de la Sílvia Congost, i aquest La clau de les emocions, també de la Sílvia Congost, a part d'aquests dos llibres, què més podem trobar sobre dependència emocional?
Mira, n'he trobat dos. Un és un llibre que segur que la Sílvia coneix, que és el Walter Riso. Uh-huh. El Walter Riso és un especialista en psicologia clínica cognitiva. Uh-huh. Ell és professor de la Universitat de Colòmbia. I he triat un llibre d'ell que es diu Amor o dependència. Uh-huh. Aleshores, el que diu el Riso és que s'ha d'intentar purificar l'amor i alliberar-lo dels elements neuròtics que ens fan perdre nosaltres mateixos.
Atenció, purificar l'amor i alliberar-lo d'aquests...
Fàcil, sí.
D'aquests elements fàcil. Neuròtics.
No sé. Bueno, diu que els elements que ens fan confondre l'amor amb la dependència afectiva, perquè aquesta dependència afectiva genera patiment i depressió. Uh-huh.
Són les conseqüències que també ens anava
Exacte.
Comentant.
El llibre aquest és el fruit de l'experiència de 20 anys que ja ha estat en contacte amb una pila de persones que són víctimes d'un amor mal concebut. Uh-huh. Aleshores, ell divideix el llibre aquest en tres parts. La primera part del llibre explica com és un lligam afectiu i els malentesos que poden haver. Uh-huh. La segona part del llibre busca solucions i ens explica com es pot afavorir la independència afectiva. Uh-huh. La tercera part vol afavorir estratègies, i va molt a la part pràctica també, per deslligar-nos de les relacions inadequades. Uh-huh. I us llegeixo algunes de les coses que diu, que anem al com, no? A veure, per buscar solucions a les que
agafar-nos per fer aquest camí, des de la relació tòxica a la relació...
Sí. Primer, ell el que fa és descriure 6 formes de submissió, no? Una mica amb allò que dèiem de reconèixer un mateix. Aleshores, diu, per exemple, una forma seria reclams o preguntes indegudes a la parella, tipus, quan tu dius, pues, estima'm, recorda'm del meu aniversari, ai, és que m'has d'acariciar més... No? Una mica implores amor de l'altra persona.
Quan ho implores, perquè en principi comunicar-ho, clar, comunicar-ho hem de comunicar, no? Mm-hmm. També, a vegades el que necessitem o esperem de l'altre...
Clar, però jo entenc que això és com...
Clar, però també t'has
demanar...
de donar
molt, no?
Clar, t'has de donar de si li estàs demanant una cosa a l'altra persona que no va amb ell o no va amb ella. És a dir, si jo li estic reclamant sempre que no és prou carinyós, però resulta que no és una persona carinyosa, que no li surt, perquè no l'han educat així, perquè a casa seva no ho ha vist, per molt que jo li exigeixi o li demani, m'ho donarà 3 dies i el quart ja es relaxarà i no...
Aquí també intentaria, per tant, d'alguna manera, la seva receptivitat, de dir, un pot rebre aquesta demanda i fer un esforç per dir, ostres, l'altra persona em demana això i puc fer-ho, o... Dir, no.
Sí, però clar, coses com ser més carinyós, perquè és una demanda que fem moltes vegades, és que no ets carinyós, és que no em dius que m'estimes, és que no tal, no surt de dintre, perquè és que forma part de la nostra manera de ser. Hi ha persones que no són carinyoses i no els hi surt.
Què més diu el senyor Riso?
Diu, comportaments degradants i manipuladors. O sigui, cridar, plorar, suplicar...
Però quan hi ha tot aquest tipus de tensions i d'emocions extremes...
Sí, i tu actuar amb aquest tipus d'emocions, no?
Que alguna cosa...
Que ho fa, suposo, per manipular i per fer-te més la víctima.
Jo no podria viure sense tu.
Exacte, sense tu em moro.
Sense tu em moro. Deixar-se explotar. Tot això són formes de submissió.
Sí.
Per exemple, doncs fer de taxi de la família o fer de senyor dels encàrrecs. No, no, ja t'ho faig jo. No, bueno. Sí. No, una mica que...
Que aquí estaríem allò que dèiem, donant més que no parlar bé.
Sí, anar resolent els problemes.
Sí, buscant el reconeixement.
Sí. Acceptar el maltractament amb estoïcisme. Diu, si allò, doncs, aguantar el tipus el que faci falta. Després, l'altra cosa que diu, doncs, no atentar contra un mateix per tal de donar plaer a la parella. Aquí era més en l'àmbit del sexe i això, no? De, doncs, no prendre drogues, no fer pràctiques que no t'agradin, no prendre estimulants per tal de que l'altra persona t'accepti, no? O acceptar una tercera persona, tu que has posat sobre la taula abans el tema del ménage à trois.
És un ménage à trois musical,
Clar, això ho he vist moltes vegades, que passa, que un dels dos ho vol i l'altre, que acostuma a ser l'home, jo sempre que ho he vist ho vol, i la dona acaba acceptant-ho quan no té cap interès en això, però per complaure a l'altre. I
imagina't, és una cosa que ens sembla de pel·lícula, però en canvi realment es dona, no?
Es dona molt.
Aleshores, l'última d'aquestes 6 formes de submissió que deia, pues, que diu que és la més subtil, que és no expressar els gustos i les necessitats. O sigui, silenci. Un silenci dissimulat, que agrada i afalaga la parella, perquè, clar, tot va a rebé, no? Tot... Mm-hmm. O sigui, tu et sotmets als gustos de l'altre, no, no crees conflicte i fas que tot vagi
clar,
com una
aquí
seda.
Aquí vas eliminant tot el que tu ets i el que clar. Tu necessites, també. No?
L'has perdent a tu.
Sí. Aleshores, clar, bueno, com a solució, diu, bueno, quina és la solució? Com ens podem deslligar d'això? Pues mitjançant l'autorespecte i l'autocontrol. I aleshores, dues de les pràctiques... Bueno, diu 4 pràctiques, 2 són les que t'ho has dit, que és, doncs... Pues, centrar-se en els aspectes negatius de l'altra persona. Uh-huh. L'altre, llavors també n'afegeix 2 més, que també tenen a veure, òbviament, però una és parlar amb persones que estan a favor nostre, o sigui, que són totalment parcials i subjectives, o sigui, no necessitem opinions de gent que ens faci dubtar. I una altra és tallar, que això m'ha semblat molt fort, perquè, clar, dius, bueno, a veure, tampoc no ens podem... Que és tallar, bloquejar estímuls sensorials, com, per exemple... evitar perfums que et recordin aquella persona, olors, sabors, cançons, música...
Sí. Clar, amb aquell contacte zero que tu ens comentaves, moltes clar, vegades ens passa clar. Que això, passem per davant d'aquell cinema que sempre anàvem.
No es pot fer això.
Robem aquella...
Exacte. Sobretot en aquella fase que encara és molt latent, clar.
Clar, és el que dius tu, és zero, és tolerància zero.
Penseu que és veure allò, aquell estímul, i taquicardi automàticament, el cor se't posa 3.000.
Clar,
passa,
i més quan són estímuls sensorials no conscients, no? Que van una mica més enllà, com això que dèiem
clar.
De les olors, no?
Clar, però clar, bueno, el que diu en aquest llibre és que això... ha de ser durant el temps que tu estiguis intoxicat. O sigui, que pot ser mesos o anys, fins i tot. No? I que has d'estar, no pots defallir amb aquesta disciplina.
Aquesta era la recomanació una mica de Walter Rizzo. I
l'altra és molt curta, que és el llibre de la Robin Norwood, que és Les mujeres que aman demasiades, que són 2 clàssics, per això m'imagino que la Silvia els coneix. I aquest només un apunt, perquè pel tema de les addiccions. Diu que les dones que estimen massa... són addictes a les relacions i que probablement no és l'única cosa a les que són addictes. Potser també són addictes a altres coses, a l'alcohol, a les drogues, al menjar... O sigui que hi ha una... que darrere de tot això, moltes vegades hi ha una personalitat addicta.
Una personalitat addictiva...
Jo penso que la meva pregunta és veritat, això?
Jo penso que pot ser-hi, però no
té per què.
No té per què, en absolut. De fet, jo veig molts més casos que no és així, que no pas que sí, eh?
El que sí que es dona moltes vegades és una persona que, després d'una relació dependent, troba una altra persona i sembla que de seguida tot va bé fins que torna a trobar-se una mica el mateix. Es van repetint aquestes situacions.
Això passa això? Sobretot quan no fem un procés per entendre què és el que ens està passant, per mirar-nos-ho des de fora i no ens adonem de per què passa, no? Uh-huh. És a dir, què falla en mi? M'enganxo massa ràpid, no tinc en compte el que jo busco en l'altra persona, acostumo a jo ser elegida per les meves parelles, que això ens passa molt, des d'aquesta por a quedar-nos sols o no trobar la persona, quan hi ha algú que es fixa en mi, de seguida ja està, és perfecte, no? Uh-huh. Llavors, per aquest motiu, i també com que quan jo deixo una relació que m'ha costat molt deixar-la, a la que m'he enganxat, tinc un buit, em queda un buit que em fa patir tant que intento suplir-lo o tapar-lo posant-hi una altra persona de seguida i així ja està, ja em quedo tranquil·la, no? Ja estic segura.
Per tant, aquest treball d'autoestima que ens comentaves,
és aquí important.
No s'ha fet aquest treball d'autoestima i ens tornem a trobar amb la mateixa pedra.
Normalment,
no?
Quan un fa treball, es veu que després té una altra relació i és completament sana i un se n'adona i coneix què és una relació sana realment i se'n fa creus del que ha tolerat o el que ha aguantat. Uh-huh. Mm.
Temps de publicitat i escoltem què ens vol dir el Jordi.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Avui, al de Cap i de Nou, parlem de dependència emocional. En parlem amb la Sílvia Congós, psicòloga especialitzada en autoestima i dependència emocional. I ara és el torn de que el Jordi, Coach Life, ens digui una mica com podem fer també aquest camí des de la dependència emocional cap a una relació saludable.
Bueno, jo us ho he enfocat, us ho presentaré també des del punt de partida, l'objectiu i el com, i el punt de partida, quan ho pensava, dic, mira, com la Sílvia ja ens aprofundirà més en la dependència emocional, jo ho he relacionat a una típica frase, quan estic a les sessions, molta gent em puc oferir un jo no puc fer-ho sol. Vale? Ja sigui, no puc sortir al carrer sol, no puc fer una activitat sola, necessito algú, des de la necessitat i no des de l'elecció lliure, des d'aquest escollir. Sense entrar en paràmetres de trastorns o patologies, agafem el jo no puc fer-ho sol i ho volem transportar a l'objectiu de el teu món, de la teva responsabilitat. M'agradava que sortís aquesta paraula.
O sigui, passar-ho a...
Exacte, a ser el protagonista, tu, de les teus actes, de les teves decisions, dels teus pensaments, de que tu sí pots ser responsable. Llavors, entraríem en el com. El que passa que abans de passar al com, no me'n vull oblidar també, a molts nanos, sobretot, quan estan fent treballs d'escola, jo no vull fer-ho amb aquest, perquè aquest cop ja no sé què. Bueno, de vegades, quan em trobo aquestes situacions, els hi poso l'exemple dels castellers, on els castellers és un treball en equip, s'uneixen les forces, però que és, jo ho enfoco des de treure el millor de tu en benefici del grup. És a dir, els hi plantejo, entre cometes, que la dependència en algun moment és bona, en el sentit de treballar, però per treure el millor de tu en benefici a l'altre. Perquè si no...
Però això seria més una col·laboració, una actitud col·laborativa, una relació col·laborativa.
Des de fer present, què pot ser responsable tu? Fins a on em puc responsabilitzar jo i no. Jo t'ajudaré en todo. No, això ja no. Sinó què puc oferir jo que beneficiarà el grup. Llavors, enfocada des d'aquí, que entenguin, ja ho dic entre cometes totalment, que la dependència seria un treball en equip, una col·laboració, com deies tu. Vale? I he trobat, no sé si el coneixeu, l'Anxó Pérez, que és un... Ho coneixes, Sílvia? L'autor dels 88 graons de l'èxit.
88 n'hi ha.
88, sí. Encara no me'ls he llegit tots.
Hi ha molts llibres d'aquests que són els 7, els 8, els 9, però 88.
88, on està tenint molta repercussió i molta fama. I es veu que ha creat una teoria molt senzilla també per assolir i per tenir aquest compromís amb la teva responsabilitat. I se li diu el Pentàgon Màgic. Això ho pot mirar la gent. I us escullo un d'aquests cinc, el del Pentàgon, us escullo un objectiu per generar responsabilitat, compromís davant el jo sí puc fer-ho sol.
Que en definitiva és un treball d'autoestima.
Correcte.
I de captar autocapacitat,
correcte.
No?
Exacte, de valor, vale? Doncs aquest objectiu per ser...
D'empoderament, això ho buscava l'empoderament.
Molt bé, vinga. Doncs el primer diu que és la concreció, no entrem aquí. I el segon diu que els objectius els hem de fer-ho digeribles, que no ens empatxem, que sigui fàcil de complir i perquè segueix una relació molt senzilla. Si jo començo des de baix i vaig pujant, la repercussió emocional que em crea és motivació. Si jo començo des d'amunt i baixo pel que sigui, el que em genera és frustració, que aquí és on es connectaria amb la paraula autoestima.
Jo t'hi posa el micro aquest costat, perquè que vas girant el cap
i cap allà... Sí, com t'estic mirant... Vale? I és molt adient que una persona sàpiga enfocar des de quin esglaó vol pujar. Suposo que també el llibre, que me l'estic començant a mirar, tracta com d'aquest punt de superar, d'anar fins la muntanya, però anem pel primer.
Allò que
havíem
dit alguna vegada, microobjectius,
no? Microobjectius, sí.
Buscar objectius assolibles que ens permetin...
Cadascú diu més de la seva, sí. I no vull acabar sense recordar dues frases que trobo que també en aquest context de la responsabilitat d'agafar-la, de ser el protagonista,
mateix,
sí. No admiris l'èxit, admira l'esforç, vale? Que sempre estem parlant de vegades dels resultats, molta gent, no nosaltres, nosaltres estem parlant sempre del camí. I una molt bona, també, per arribar a aquest camí, fixar objectius serà reduir la distància que et separi d'ells. Quan sapiguem definir bé un objectiu, quan despertem, quan obrim els ulls de dir m'estimo jo, jo no he de dependre de, sinó jo m'estimo, jo puc ser responsable de la meva felicitat, no li donaré l'accent, no li donaré el poder a l'altra persona. Llavors, fixar un objectiu et reduirà aquesta distància per apropar-te a ell.
Quins han de ser aquests objectius? Quan volem sortir d'aquesta dependència emocional, quan volem fer aquests micropassos que ens ajudin justament a dir estic avançant, estic anant bé. Quins podrien ser aquests objectius, Sílvia?
Clar, l'objectiu, hi ha un objectiu bàsic en el cas de la dependència, i és recuperar-se un mateix, tornar... Tothom et diu, vull tornar a ser jo, ja no recordo ni com era abans. Llavors, a poc, és els passos han d'anar dirigits a anar-te allunyant cada vegada més, anar aconseguint aquest contacte zero radical, i es començarà, doncs, bloquejant de WhatsApp, primer t'has d'enfrontar aquella persona i dir que s'ha acabat, que vols tallar el contacte. Com que tu no saps si la persona accedirà a tu o no, doncs tu l'has de bloquejar, has de deixar d'anar llocs que et recordin aquella persona, aquests estímuls que comentàvem, i a poc anar arribant a aquest èxit, que és recuperar-te.
Això quan un ha pres ja la decisió.
Sí.
De dir, però abans, és a dir, també estar asseguda, vull prendre aquesta decisió i vull fer realment aquest pas, també poden haver-hi... L'objectiu pot ser aquest?
Si no has decidit això, vol dir que no acceptes que tens una dependència. Llavors, no et marques objectius. De fet, tu pots anar amb un psicòleg perquè no estàs bé, però si és un cas de dependència, aquesta persona ha d'enfrontar-se a aquesta realitat, perquè si no, continuaràs estant malament si segueixes consumint aquella...
Allò que tu et produeix. D'alguna manera, una satisfacció a curt termini, però que no et dona realment...
Per molts ansiolítics i per molts antidepressius segueixes estant malament.
El tema de saber estar sol, aquesta és una de les coses que frena més el fet de fer tot aquest pas i de fer aquest com. I hi hauria també aquesta pregunta, com podem aprendre a estar sols? Quines estratègies em poden ajudar a acceptar la solitud, a trobar-me bé amb mi mateix i no tornar a caure ràpidament en una altra situació semblant? I és una de les preguntes que jo penso que és clau, perquè és de les coses, és justament omplir d'alguna manera allò que a curt termini ens dona una relació, per més tòxica que pugui ser, no? Com podem aprendre a estar sols?
Penso que això es resumeix en una paraula, autoestima. O sigui, s'ha d'enfortir l'autoestima. No tenir prou autoestima és sentir que no sóc capaç d'enfrontar-me als reptes de la vida, d'aconseguir els objectius que jo em marqui, de tirar endavant.
I aquesta autoestima, amb quines accions concretes puc fer per treballar-la, per alimentar-la, per enfortir-la en el dia a dia? Perquè a vegades, amb situacions d'aquestes, és allò de el diumenge al vespre, terrible diumenge al vespre, que no hi ha res, buit a casa, d'això i tal, no? Llavors, en situacions d'aquest tipus, com puc anar omplint el temps, la ment, quines accions puc fer per anar justament... cap a aquesta línia, no? Treballar aquesta autoestima cap a enfortir aquest jo.
Podríem enfocar-ho cap a dos punts. Observar com penso o què penso de mi mateix o de mi mateixa, quins són els pensaments que tinc de mi, si em dic coses negatives constantment, i transformar-ho i començar a fer un treball per pensar més positivament, dir-te, soc capaç, jo puc... Treballar amb afirmacions d'aquest tipus és una eina molt que és molt transformadora, que això després, clar, quan fas un procés de creixement ja t'ensenyen a fer-ho amb un treball vivencial d'aquests.
Però així, fet casolanament a casa, com podria ser? Escrivint-ho, per exemple?
Escrivint-ho, o de vegades es poden posar pòstits per la casa amb missatges d'aquests, tenint clar que en el fons un sap que és capaç, perquè no s'està plantejant res que sigui irracional. Per molt que no sàpigues com arribar allà, t'has d'adonar que la capacitat per fer-ho o per superar-ho, com que hi ha moltíssima gent que ho ha aconseguit i moltíssima gent que ho ha superat, tu també pots fer-ho. Hem de partir d'aquesta evidència. Llavors, posant-se missatges d'aquest tipus de soc important i valiós, soc capaç, jo puc, em sento cada dia millor a mi mateix o a mi mateixa, començar a nivell d'accions, a fer petites accions per cuidar-nos a nosaltres.
Es deies, per un costat, en aquest treball d'autoestima seria això, i l'altra opció que ens deies...
Amb conductes o accions que ens portin a cuidar-nos, a mimar-nos, fer coses per nosaltres. Ves un dia a fer un cafè en aquell bar que t'agrada tant, amb el diari, o ves a fer un massatge, o passeja pel mar, no vagis sempre estressat, sinó dedica't a tu, para...
Espais de consciència.
Exacte.
Molt bé, doncs aquest és el camí, aquest és el com que podem fer per anar cap a aquesta superació d'una dependència emocional, i aquest també és el resum que ens dona la síntesi de tot el que hem parlat avui.
De vegades no entens què et passa, te n'adones del que et passa, bateixes per amor, les teves relacions, depens de l'altre, renuncies a ser qui ets... Doncs no et perdis més, no et maltractis més i cura les teves ferides. Anem descobrint qui sóc, enamora't de tu, i així podràs compartir de manera més sana una relació. Si tens dubtes en continuar compartint, atura't. Obre els ulls, revisa i mira si estàs més estones bones que dolentes, i actua. Agafa la teva responsabilitat, estima't a tu de manera sana. Decideix per tu, ja que mai deixaràs d'estar amb tu.
Doncs això és el que n'hem tret avui. Ens ha acompanyat la Sílvia Congós, psicòloga especialitzada en autoestima i dependència emocional, autora de dos llibres que, pels que en vulguin saber més, doncs aquí trobaran informació. Cuando amar demasiado es depender, d'Edicions Oniro, i La clau de les emocions, d'Editorial Coma Negra. Moltes gràcies, Sílvia, per haver estat aquí.
Moltes gràcies, un plaer.
Jordi Casado, Martina, Jordi Carretero, des de Control de So, gràcies a tots per haver-nos acompanyat, i del proper De cap i de nou tornarem a ser aquí.